El matí de Ràdio Sabadell.
Després d'enamorar-se d'un desconegut a l'alçada del pis 42, una noia acaba tocant de peus a terra. Malgrat que un indult inesperat l'ha tret de la presó, un home s'empesca un motiu justificat per tornar-hi. Un marit confessa una infidelitat a la seva dona mentre li prepara una amanida vegetal. Els dos bàndols enfrontats en l'abordatge d'un vaixell de guerra tenen seriosos problemes derivats de la seva ambigua indumentària. Una conjunció copulativa manifesta en veu alta els seus dubtes existencials. Aquestes situacions són algunes de les 100 històries breus que trobareu al llibre Tots els camins porten a Roma. Ho he dit bé, eh? No porten a Roma, porten a Roma. I per què? Li preguntem al seu autor, Pere Herrero. Benvingut.
Hola, benvingut, gràcies.
Porten a Roma.
A Roma.
I no a Roma.
Porten als dos llocs. Jo vaig escriure un petit relat fa temps que justament es deia així. Tant si porten a Roma com si no, tots els camins porten a Roma. Em va cridar l'atenció aquesta similitud que feia possible aquest contrast.
I a més és ben veritat, no? Perquè quan vas per un camí, realment una de les coses que detectes és l'olor que fa aquest camí.
I tant que sí.
Escolta'm, aquest llibre ha estat traduït. Com és això? Traduït de què?
Sí, la meva llengua materna, encara que jo parlo català, la meva llengua materna és el castellà, i ja saps el que diuen, madre no hi más que una. Aleshores, a l'hora d'escriure, jo m'expresso en castellà. Temps enrere vaig fer dos llibres que es titulaven Los días hábiles i Caracteres con espacios, tots ells de microrelats. Jo tenia un deute pendent amb la llengua que em va ensenyar el meu pare. Aleshores, he tingut l'ajut d'un bon amic, el David Vila, que m'ha traduït els meus textos, una selecció dels dos llibres, ha estat possible aquest llibre que diu Tots els camins porten a Roma.
David Vila, bon dia.
Bon dia.
Com ha sigut aquesta feina de traductor?
Apassionant, apassionant. Jo sóc un boig de les llengües i aleshores tenir la possibilitat d'agafar els contes del Pere, que ja havia llegit i que a més de fet fa anys que ens coneixem i havíem coincidit en diverses ocasions i sempre m'ha agradat molt com escriu, i a part del gènere del conte i del microconte en particular, és també una de les meves passions. Aleshores, ostres, poder agafar aquests contes, aquests microcontes escrits originalment en castellà i traduir-los al català, clar, era com transportar-los d'un planeta a un altre, no? I això és una aventura, sempre anar d'un planeta a un altre.
Clar, però tu normalment ens sorprens en publicacions de narracions teves, a vegades més llargues, més curtes. Com és posar-se en aquest paper intermig ara, en fer aquesta mediació?
Sí, és diferent, eh? És diferent, perquè, és clar, una cosa és explicar les teves històries, no? Igualment quan les fas, i especialment el microconte, jo sempre dic que és un gènere que és molt obert, no? És a dir, l'autor escriu un microconte, però després el lector en fa interpretacions. A mi de vegades m'ha passat, no?, que m'han vingut lectors amb interpretacions absolutament diferents del que jo havia previst inicialment, i em semblen fantàstiques i són tan vàlides com la que jo plantejava, no? I en aquest cas, clar, estava com a una altra banda, no? Jo agafava aquestes històries del Pere a... Jo les llegia, les interpretava a la meva manera, i a partir d'aquí les ha de transformar, no? I és clar, jo sóc molt conscient que cada llengua és un món, per tant, l'última cosa que pots fer és una traducció literal, i menys amb un microconte que sempre es juga molt amb les paraules, no? Per tant, era un repte. Cada cop que m'asseia davant d'un microconte, perquè algú pot dir, ostres, un microconte, però si té molt poques línies, això ho tens fet en un moment. No, no, què va? O sigui, posar-te a traduir un microconte és com, ostres, has de mantenir el ritme, els jocs que hi ha, no? I evidentment jo mateix, per tant, a mi m'ha fascinat.
Escolta'm, el centenar aquest que t'ha tocat traduir, com us heu fet? Ho pregunto també a tu, Pere. Vau fer un pacte previ? Va ser una mica de joc de dir, bueno, tu que els has llegit, ajuda'm a fer la tria, jo me'n miro uns i tu uns altres, això com va haver-hi feina d'equip, com ho vau fer?
Vam fer un cafè a l'Urpí. Això és tot. Vam fer un cafè a l'Urpí que va donar per molt i ens vam posar d'acord. No va costar gens, eh? No va costar gens posar-nos d'acord en quins eren els relats que es prestaven millor a la traducció.
Sí, la veritat és que va ser molt, molt curiós, no? Perquè el Pere em va dir, mira, tu llegeix-te'ls, fes-me una tria, jo faré la meva, els creuem, i jo diria, Pere, oi, que potser un 90-95%
sí,
van coincidir.
Sí, sí,
i després la resta també va ser molt interessant, no? Perquè el Pere em deia, home, aquest sí, aquest ha de sortir, perquè... I va, doncs d'acord, evidentment l'autor és el Pere, no? Però va ser molt interessant també aquesta... No és ni negociació, no? Simplement és parlar i dir, ah, doncs mira, ostres, sí, doncs aquest tens raó, pot estar bé, no? I fins i tot algun que veiem que... A vegades passa, no?, amb els microcontes, que seria molt difícil de traduir, perquè potser hi ha un joc de paraules que funciona en una llengua però en una altra, no? Per tant, això també ho hem de tenir en compte.
Clar, això és el que em crida l'atenció, perquè després li vull preguntar al Pere pels contes, però de la teva feina de traductor, no sé si hi ha allò de dir, ostres, aquesta paraula en castellà està clavadíssima, però ara, mare de Déu, com expresso aquest mateix concepte en català, que potser no existeix idèntic, no?
Sí, sí, totalment, totalment, Pau, tens tota la raó. A vegades tendim a pensar que, calla, una finestra és una window en anglès, una ventana, no?, en castellà, i en fenet en francès, i anem fent, no? I clar, hi ha coses que sí que són molt fàcils de traduir, però n'hi ha d'altres que potser transmeten una emoció concreta, descriuen una determinada situació, i cada llengua té una paraula precisa, però potser quan saltes d'una a l'altra, ostres, s'ha perdut un matís, no? I aquest era per mi el gran repte, no? I he de dir també que després, un cop traduït, vam fer una trobada amb dues persones més, a les quals agraïm, suposo que ara el Pere en voldrà parlar, no?, agraïm la seva col·laboració, i que ens van acabar de donar la seva opinió, no?, des de fora, ni de l'autor ni del traductor, sinó dues persones més, teòlogues, que ens van dir, mira, doncs jo això d'aquí ho faria d'aquesta manera o d'aquesta altra.
I tant, ha estat un treball a quatre mans, moltes més mans, perquè també hi havia la Jessie Neukelman i també hi havia la Carla Pi, que són també persones amb un fort i profund coneixement de la llengua catalana i que ens han servit d'assessorament.
I no sé si heu hagut de fer com jurats finals, David, allò de dir, a veure, Pere, aquí, en aquest estic entre això i això, va, com s'acaba? Com se'ns decideix això?
Això es decideix dinant.
Sí,
Primer vam dinar.
I tant, això és indispensable, si no, no ens posem d'acord.
Veig que gana no passeu, fent els llibres.
Exacte, oi? Sí, això realment va ser així, Vam tenir, clar, hi havia algunes paraules concretes d'algun microconte que era com, i ara aquí què? Que hi posem aquesta o aquesta altra, no? I mira, va ser que va de fer la volta entre els quatre, no? Perquè això ho vam fer entre els quatre ja, per tenir més opinions, i ens vam anar decidint també d'una manera molt fàcil, hem de dir que ens vam posar d'acord molt ràpid.
Escolta, David, et deixem seguir treballant. Moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres,
David,
com
una
sempre.
Salutació, una abraçada.
Una abraçada i gràcies,
Cuida't, una abraçada.
Adéu, bon dia, adéu.
Déu-n'hi-do, no, Pere? Suposo que això sempre deu ser una empresa que fa una mica de vertigen, però bé, així de ben acompanyat, doncs...
Això sí, sí, si estàs ben acompanyat, la cosa surt bé.
En quin moment vas dir, ostres, va, fem el Tots els camins porten aroma?
A veure, gairebé el David ha tingut gran part de responsabilitat en aquesta decisió, perquè la iniciativa va ser d'ell. Ell es va veure en cor de traduir-me, jo a mi em feia una mica de respecte, perquè el meu domini de la llengua catalana és limitat, i aleshores amb la seva empenta, amb el seu ajut, ha estat possible.
I és això que explicava una mica, de dir, mira, jo voldria posar aquests, perquè suposo que ja d'entrada en tens uns com més clissats, sí, no? Dir, sí, sí. Això no quadra tant, sí. Però ell també el va com descarregar la seva part,
sí,
no?
Sí, sí. Ha estat una tasca conjunta.
Quin temps diries que heu trigat a acabar de dir, bueno, doncs el pack final és aquest?
Potser ara, si a bote pronto, 2 o 3 mesos.
Em sembla poc temps, no?
Bé, és poc temps, però ell té una mà esquerra per traduir, i a mi em costa molt, ell va molt ràpid, aleshores va trigar poc temps a fer la selecció.
Jo, al començar, he fet la descripció sinòptica, no?, d'algunes de les històries, però clar, són un centenar llarg. Quins diries que són els comuns denominadors de totes elles?
Situacions domèstiques, situacions quotidianes, personatges propers, personatges que s'equivoquen o que tenen mala sort o bona sort. Jo diria que són temes que el lector els troba molt a prop i aleshores doncs s'identifica amb facilitat.
Quin percentatge d'ironia hi ha en aquestes històries?
90%. Jo tiro, si és possible, tiro de seguida cap a la ironia. Jo cerco la part còmica d'una situació. De vegades és delicat, perquè l'humor no deixa de ser una arma ofensiva. L'humor pot fer mal. Llavors, a vegades hi ha temes que has de tocar amb més cura que d'altres, no? Però jo, si és possible, vaig cap a la ironia gairebé sempre.
I t'ha passat que, rellegint-lo ara en català, te n'adones que aquest humor tampoc s'entén exactament igual en castellà que en català?
Jo diria que les dues llengües s'ajuden. És a dir, a mi m'ha passat... Perdó. A mi m'ha passat escriure un relat en castellà, voler traduir-lo després al català i adonar-me que aquesta traducció millorava la versió castellana. I a l'inrevés, a l'inrevés igual, és a dir, escrius en català, vols passar-lo al castellà i dius, ostres, és que aquest plantejament, aquest gir, aquesta frase, com que sona millor en castellà, busques la manera d'adaptar-la, no? Jo diria que les dues llengües és un privilegi tenir-les a l'abast.
Escolta'm, això dels relats, continuaràs escrivint-ne? Tens alguna altra cosa, si entre cella i cella, que sigui una mica diferent, una narració més llarga?
No, això funciona com l'atletisme, és a dir, un corredor de 100 metres lliures no acostuma a córrer la marató i viceversa. Aleshores, doncs, jo soc un escriptor de poques paraules, soc un home de poques paraules, em canso de seguida, i per tant, doncs, els relats són curts, i aquest és el meu format, i jo segueixo endavant.
Aquest llibre és com una sorpresa i, clar, tampoc vull desvetllar molta cosa, però si et dones permís, jo n'he triat un que m'agradaria llegir-lo. Et sembla bé?
Endavant, i tant.
Va, doncs vinga, som-hi. Es diu La cita. Atenció. Si hagués sabut el que passaria després, ella hauria anat a la perruqueria i també s'hauria comprat un vestit extremat per estrenar-lo ahir. Abans de caure al buit des del pis 103 de l'enorme gratacels, quan intentava agafar un paper que el vent havia fet volar de la seva taula i havia empès enfora. Ja a l'aire, tot feia preveure una patacada monumental, però a l'alçada del pis 42 el seu cos va anar a espetegar els braços d'un jove providencial, d'aspecte agradable i musculós, amb un vestit ajustat de licra blau i vermell i una capa a joc molt elegant que s'alçava tant com el seu bonic tupè de color negre. A partir d'aquell moment, el descens va ser un passeig deliciós fins al carrer, on el galant es va acomiadar amablement i va marxar núvols enllà, no sense abans dir-li que sí, que avui podien tornar-se a veure al mateix lloc i a la mateixa hora. I avui ella estrena un vestit triat a consciència i s'arregla amb cura per acudir a la cita amb el seu misteriós salvador. I a l'hora convinguda es llança sense por per la finestra de l'estudi i aprofita la caiguda en picat davant de la façana de l'immoble per fer uns darrers tocs al maquillatge. Però aquesta vegada ningú no l'espera a la planta 42 i quan arriba a la 14, convençuda que l'han deixat plantada, admet que si ja es du baixar del núvol i tocar de peus a terra, més dur serà haver-ho de fer de cap. Uau!
Sí, diguéssim que al final és el xoc, no? És l'efecte busca.
Això és la patacada que a vegades t'endús, no? En aquest món de les cites apassionant. El personatge l'he reconegut una mica, em sembla que n'he vist alguna pel·lícula,
sí,
no?
Sí, i més d'una, oi? Sí.
El tenies present, tu, el Superman.
I tant.
Escolta'm, com arribes a una història així?
Ja m'agradaria saber-ho. Normalment em desperto a les 2 de la matinada, per qüestions diurètiques, i aleshores, sense que jo ho vulgui, em ve una idea, i no tinc més remei que anar a l'estudi, prendre 4 notes, perquè si la deixo escapar ja no la trobo, i l'endemà la segueixo, com aquell qui segueix una peça de caça, fins que al cap de potser 20 o 30 minuts tinc un esquema, tinc un relat, tinc l'esquelet d'un relat, el deixo reposar, i a partir d'aquí el vaig treballant. Així venen les coses.
És un mètode, per això, que t'agafa,
sí,
com
sí,
dius tu,
sí,
treballant.
És un mètode, sí. Té que veure amb un insomni, però bueno, és un mètode.
Escolta'm, una vegada fet, treballat amb els companys que t'hi han ajudat, agafes aquestes del castellà, les passes al català, però ara falta un últim pas perquè això acabi tenint una forma corpòria, no?, que és trobar qui t'ho publiqui. Com has arribat a això?
Pagant. Així de clar. Uh-huh. És a dir, si ets un escriptor conegut com el García Márquez, doncs convoques a casa teva uns editors i dius, senyors, vull escriure aquest llibre, qui me'l publica?
Comença la subhasta, no?
I ja està, exacte. Però quan no és el teu cas, quan ets un escriptor completament desconegut, que només saben de tu la teva família i els teus amics, has de buscar un editorial que et faci un bon preu per treure una sèrie limitada d'exemplars.
I tot i així, quin marge tens per poder anar prenent les decisions, tot i pagar?
Què vol dir, quin marge?
És a dir, ja que pagues, pots prendre tu totes les decisions, d'això així i tal, o també t'has d'anar ajustant una mica els seus paràmetres?
Suposo que depèn de l'editorial, és a dir, l'editorial amb la que jo he contactat, que per cert és andalusa, i ho dic amb molt d'orgull, m'han publicat un llibre en català, uns senyors d'Antequera, que no tenen ni idea de català. És clar, no he pogut comptar, diguéssim, amb això que diuen la revisió de les galerades. Bueno, ells han rebut un original meu, no l'han discutit, i a partir d'aquí m'han proposat una textura de paper, un gramatge, una portada en concret, és a dir, totes les facilitats possibles. Però això suposo que no totes les editorials ho garanteixen, i algunes són més impositives que d'altres.
Però aquesta revisió que dius de les galerades, creus que s'hauria de fer sempre o també té les seves parts positives, el fet de dir, mira, ha colat com ha colat?
Les editorials ofereixen revisió de galerades des d'un punt de vista ortogràfic. Diuen que l'última paraula la té l'autor, però ells aconsellen doncs, que estigui dintre d'uns marges correctes del tipus acadèmic. No? No les conec a totes, suposo que unes són més eficaces que d'altres.
Us has de dir que el Pere m'ha portat un exemplar d'aquest de Tots els camins porten aroma i gairebé que estic esperant acabar el programa per posar-me a llegir-ho, Pere.
Una recomanació. No te'l llegeixis de cop. El microrelat és un gènere breu. Tingues en compte que són 100 històries diferents, desconnectades, i així les de cop és una espècie d'empatxo, és una espècie és molt arriscat. La meva recomanació és que el deixis a la tauleta de nit i abans d'anar a dormir, dues, tres, i ja està.
Mira, m'agrada molt que m'ho diguis perquè és exactament el mateix que va explicar l'altre dia la Carlota Gurt, que també li agrada molt la narració curta. O sigui que seguiré el teu consell.
Molt bé.
Gràcies per venir, Pere Herrero.
Gràcies a tu, Pau.
Tots els camins porten aroma. Us hem fet la recomanació d'avui.
Al matí de Ràdio Sabadell.